A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a Cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat. Perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Els diumenges els veterans de l'emissora et faran passar una bona estona a Roda d'Amics. D'11 a 12, Nostra Dansa. I de 12 a 1, La Zarzuela, amb Pere Paissa i Joan Fàbregas. Demana'ns una cançó i la posarem en directe a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Supertramp, Pet Shop Boys, Oasis, Gossos, Sopa de Cabra, Els Pets, la música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit. Un recorregut pels grans hits dels 70, 80, 90 i avui. Cada dilluns a les 11 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat.
Cocodril Club és la història de la música. És l'anècdota d'aquell videoclip. És la cançó preferida del teu ídol. Cocodril Club és el programa que passejarà amb tu pels himnes del pop-rock de les últimes dècades. Els divendres de 10 a 12 de la nit, amb Albert Malla. Sigui l'aire, Aligueira.
Cugat.cat. FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people...
Quan sona aquesta música i han passat uns quants minuts a les 8 de la nit, vol dir que estem al Molta Comèdia, com cada dijous. Aquest és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim molts, molts convidats. Estem aquí asseguts, tots quietets, tots esperant, perquè ells, el seu no és estar ni quiets ni no dir res. Però abans, com sempre... La homilia del Molta Comèdia. Avui... Els números també canten quan es tracta de la cultura i de les arts escèniques. Estimats germans, el dijous sant vaig anar al TNF per veure l'art de la comèdia d'Eduardo de Filippo. La fan fins al diumenge dia 12 i jo la recomano a tothom, a tothom. En la presentació de la funció figuren les paraules de l'autor que no em resisteixo a llegir. Tinguin present, diu de Filippo, que no vaig escriure aquesta comèdia només per a la gent del teatre, com diuen alguns, sinó per a tots nosaltres, ja que els problemes que tracta afecten la nostra pròpia vida i la dels nostres fills. L'aclariment té a veure, és clar, amb el contingut de l'obra, una veritable desfilada de personatges del tot filipians, pel despatx del prefecte d'una ciutat petita del sud d'Itàlia, que presenten diverses realitats que mai sabrem si són realitat o representació, però que són totes versemblants, o sigui, que semblen reals. Nosaltres, a Catalunya vull dir, estem vivint una situació versemblant, o sigui, que sembla que pot ser que passem de dependre d'Espanya, em resisteixo a dir estat espanyol, a ser independents, entre altres coses perquè en aquesta Espanya no hi ha qui pugui viure raonablement. Es parla constantment de crear estructures d'estat, de confegir una constitució de la futura República Catalana, d'establir els paràmetres absolutament imprescindibles i necessaris per construir aquest país que seria un altre dins de l'Europa somniada, que cal que tothom s'adoni, poques vegades respon a aquell miratge del poeta, el nostre Salvador Espriu, poeta nacional dels 60 i 70 que després vam canviar per un altre. Els números canten. Els números canten també, com deia abans. Escoltin, doncs, les xifres que diuen molt de com anem i espero no de com anirem en el futur si s'arriba allò que molts volem. Pressupost 2015 de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig d'habitants, 241,7 milions d'euros. Noruega, 5 milions d'habitants, 2.000 milions d'euros. Àustria, 8,4 milions d'habitants, 2.370 milions d'euros. Suècia, 9,5 milions d'habitants, 2.647 milions d'euros. Si anem a les arts escèniques i la música, de lo que aquí parlem, Catalunya té 47,1 milions d'aquest pressupost. Noruega, 962. Àustria, només pels teatres federals, que són 4, 145. Suècia, 169 per les arts escèniques i 36 pels teatres i companyies públiques. Ai, estimats germans, tenim molta feina a fer. Potser la primera, donar més importància a la cultura. És a dir, que sigui de veritat que creiem que serem tots plegats més feliços, més lliures, més honrats, més nets, si som més cultes. Amén.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, senyor Eduard.
Què li passa, Isabel?
Escolti, no, estava escoltant, i com que tot va de dos, sempre hi ha un dos a davant, jo crec que s'han descuidat el zero. No creu? Perquè, clar, si són 241 sí. I els altres tots són 2.000, 2.000, 2.000, sí, això és sí. Que s'han descuidat el zero, home, la que ha picat,
és possible
la taquígrafa s'ha equivocat, ja està claríssim
que
això.
La meva informació no sigui correcta, Isabel.
No, vostè segur que l'ha buscat bé la informació, però ja se sap que hi ha errors de picat.
Li haig de dir una cosa, eh?
Digui, digui.
A més, aquests números que he dit de Suècia, d'Àustria i de Noruega
sí.
Són de l'any 2012.
Que vol dir un altre dos? Vol dir, que encara són més ara?
Segur.
I ara igual hi hagi un 3, miri.
No, potser un 3.
Com passen els
potser
números.
Potser un 3 no, però alguns milionets més sí que
ai,
cauen.
Sí, no, però clar, ja té raó, ja.
Ara jo penso, per què ens omplim la boca tantes vegades de que creiem en la cultura, que la cultura és important, i a l'hora de la veritat passa el que passa.
Sí, té raó. Jo miri...
Veure, si ara si entréssim amb els números de l'estat espanyol...
Ui, sí.
Llavors, encara ens... No va dir una cosa lletja ara. Va dir que ens caurien, ens caurien els papers per terra, vull dir.
Ai, sí, encara... Escolti, ja està, ja tinc la solució.
A veure...
Miri, fem una cosa... Fem-nos independents i si les coses no van bé, ens anexionem a Àustria o a un d'aquests, Què li sembla?
Ah, això em sembla molt bé.
Que estaria bé.
Però de tota manera, fem una cosa. D'això ja, ja hem parlat. Ara anem per un altre. I per tant, posem una mica de música.
Ah, sí.
Ja som a Pasqua, Pasqua florida, la que convida al vell cantar. La natura s'empolaina en joia i es retroba a l'esclatar. Ja som a Pasqua, Pasqua florida, la que convida al vell cantar. La natura...
Bé, com diu la caramella que estem escoltant, ja som a Pasqua, Pasqua florida, i ja ha passat... Ja ha passat, i aquí tenim amb nosaltres, doncs, a persones que han estat cantant precisament caramelles aquests dies de Pasqua Florida, el diumenge i el dilluns aquí a Sant Cugat. Josep Garrell, benvingut en aquest programa.
Bon vespre.
President del Cor La Lira. Toni Gómez, benvingut a aquest programa. Ara jo no sé quin títol tens dintre del Cor La Lira, però...
Vicepresident.
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 Bueno, això tindria que ser al revés, no? Perquè tu ets, alt, ets més alt que en Josep, tu.
Bueno, però ell té més categoria que jo.
Em vaig quedar més petit.
Molt bé, estic molt content que estigueu aquí, perquè jo penso, i això és el que m'agradaria enraonar avui, que el Cor La Lira ha tingut una evolució en els últims, diríem, 5-7 anys, tan important que jo diria que molta gent ni s'ho creu. O sigui, ho escolta, perquè clar, quan va escoltar ho escolta, però ni s'ho creu. De totes maneres tenim més convidats. I tenim també nosaltres l'Ester Miñarro, Ester, què tal? Que ella no canta el Cor La Lira perquè és un cor d'homes, però en canvi col·labora amb un espectacle a el que parlem amb en Josep i amb en Toni,
i a més a més,
i a més està molt vinculada.
No, assessora musical que ens ensenya musical. Les notes que nosaltres sí. No sabem, les negres, les blanques i tot això.
Sí. Molt bé. Bon però, jo, però jo ara...
Corxeres, semicorxeres i tot això.
Ho fa ella.
Que ho entén ella perquè els altres no hi entenem gaire. No,
però jo parlo... Jo vull que parli ella de la companyia Patagua.
Sí, sí, sí.
La companyia Patagua, perquè el que està aquí és perquè dins d'aquesta, d'això que parlem d'aquesta efemèrides que hi haurà el dia 19, ell hi participa i molt directament. I també tenim a nosaltres la Torregada, contrabaixista de La Lira, i anava a dir, i moltes coses
bon
més.
Bon vespre. Contrabaixista xusquero, diguéssim, ja que estic aquí, davant de la jerarquia màxima del cor,
sí.
I encantadíssim de col·laborar-hi tant.
Jo m'agradarà parlar després amb tu, parlarem de les caramelles, evidentment, que és el bàsic d'aquest programa avui, però m'agradarà parlar amb tu també d'una altra de les teves facetes, de les moltes facetes que tens, que és el jazz. O sigui que deixarem després... uns minuts perquè puguis explicar jo una cosa que jo ja pregunto ara, però tu ara no em contestis.
Digues.
Com tu fas? Ja està. Passem.
Agraït d'estar aquí.
A veure, Josep, explica'ns. El dia 19, aquí, a Sant Cugat, passa una cosa grossa.
Sí, efectivament. Passa una cosa grossa, que és una primera trobada de caramelles que fem aquí a Sant Cugat, en la qual hem convidat diversos cors, societats corals, d'arreu de Catalunya, per exemple, l'Orfeu de Flix, que ve de Ribera d'Ebre, el Pom de Flors, que ve de Sant Just d'Esvern, la coral ben endins, com Quin Sol Ràpid, que és de la Llacuna, de la Noia...
Tot no va repetir aquest nom d'aquesta coral?
Sí, ben endins, com
Quin Sol Ràpid... Aquests van forts, van forts aquests!
Escolti.
Són uns xicots de la Llacuna, que tenen molta empenta, que...
No se'ls nota, se'ls nota.
Aquesta formació ha ressorgit d'un altre cor que hi havia hagut a la Llacuna, i ells el que fan és cantar les caramelles, pues, és com nosaltres fem aquí, o sigui, a dintre de Can Sàbat, a dintre de la pastisseria, dintre de la carnisseria, van anar allà i amb una alegria immensa, perquè a més van, el seu vestit oficial és del típic català, amb la barretina lila, molts la porten, i van amb espardenyes i
armilla.
I molt bé, i inclús són una colla de xicots que diuen que ens van veure això al WhatsApp o no, al Twitter i aquestes coses, i fa 3 anys ens van dir, escolteu, voldríem cantar per caramelles aquestes peces, com ens ho podríem fer? I els hi vam dir, no sou coristes, veniu amb nosaltres. Clar. Van venir en els nostres dies d'ensaig, van ensejar la cançó que els hi tocava, i agraïts, i el dilluns de Pasqua, com que ells només ho van fer això dissabte i diumenge, van venir i es van afegir amb nosaltres a cantar les peces que ells havien assajat.
Molt bé, doncs llavors tenim aquest grup i un altre que és la Unió Rubinenca.
La Unió Rubinenca de Rubí, i després, com no, la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca, que són els germans amb claver de la lira, i la Societat Coral La Lira.
Què serà aquest dia? Com ho teniu pensat?
Ho tenim muntat d'una manera que és la següent. Al matí fem una arribada de les colles, en les quals ens trobarem a la plaça de Barcelona, i allà els hi oferirem a tots els cantaires i els acompanyants que ens vinguin una mica de xocolata, amb una mica de coca, i naturalment una mica de porró de Vivó de Can Cavallo, del Joan.
Ja deia com a xocolata sol,
no,
el Vivó dona empenta.
El cantaire, com aquí l'Antonio està somrient, el cantaire necessita també el porró.
Clar.
Necessita el porró.
Clar.
Llavors, aleshores, dos quarts d'onze aproximadament, que ja ho tenim això tabulat, farem el primer concertet, què vol dir? O sigui, hi haurà, que l'Antoni us ho explicarà, dos recorreguts, tres cors i tres cors, que circularan pels carrers de Sant Cugat, i a cada plaça o a cada indret cantaran dos peces, dues cançons, dues caramelles, dos vasos de caramelles, i faran.
A veure, Toni. Quan
el Josep diu un parell de cançons, però serà una miqueta amb el temps que tinguem, perquè a les 12 hem de ser aquí a la plaça Octavià.
A la plaça Octavià, clar.
I aleshores, si sortim a dos quarts d'onze, com ell diu, a lo millor dues peces, a lo millor ja no ens dona temps. Però bueno, en principi és anar-nos fins a l'estació, i a l'estació hem de sortir junts, i un cop siguem en els quatre cantons...
L'estació vol dir del passe de Lluís Millet.
Sí. Oi que és així?
Sí, hi haurà dos braços, diguéssim. Un que va directament al passe de Lluís Millet, com diu ell, i un segon braç de tres cors més que va arribar fins a Sant Antoni i ja baixarà directe cap a la plaça del doctor Galtés. Quan aquests ja han passat, tornant els altres per darrere...
Sí, i els altres han de ballar damunt...
Llavors aquests del segon... Exacte, a la plaça del Mercat Vell.
Fins al Mercat Vell, i ens hem de trobar tots...
Baixaran pel carrer Major, i els altres que vinguin per Sant
Antoni. I arribarà a la plaça Octavià...
Exacte.
I aleshores a la plaça de l'OM serà on la companyia Patagua farà el seu espectacle.
Exacte, o sigui, ells, la companyia Patagua comença a dos quarts de dotze el seu espectacle de titelles, que és anomenat Caramelles, que l'estan passant ja per, no solament a Sant Cugat, a les escoles, sinó que em sembla que han vist més de 500 nens de les escoles de Sant Cugat. Jo dic, crec que hauria de dir-ho la...
A veure, Esther, jo tinc aquí unes fulles amb què veig, si no soroll del paper, però és que estimo ben papers i s'han de sentir, evidentment. I diu, una Pasqua d'ous i caramelles.
Efectivament.
Aquest és el títol de l'espectacle. Llavors diu, vet aquí que la Sofia passarà les vacances de Setmana Santa a Sant Cugat, la ciutat on viuen els seus avis. I com l'avi canta caramelles, descobrirà aquesta bonica tradició de Pasqua.
Així és.
A partir d'aquí què passa?
Ui, un munt de coses. Aquest és un espectacle que va néixer a raïl de que jo sóc filla d'un caramellaire, que és l'Alfons Minyarro. Des de petita he passejat amb la barretina pel poble demanant uns calerons i posant pegatines. I encara ara que ja en tinc més de 40, quan els sento cantar, a mi se'm posa la pell de gallina. Sempre m'ha impressionat, no?, aquest grup de veus d'homes, i que els mires i tots allò ben forts, i cantant cançons d'amor i cançons de la primavera. M'ha fascinat. I vaig pensar, quan vam crear la companyia de titelles amb l'Antoni Àngel, que és el meu company, que jo volia fer un homenatge. Jo volia fer un homenatge en aquest cor i en aquests cantaires pel que significaven per mi, i que pensava que valia la pena que tots els nens i nenes de la ciutat i d'arreu sapiguessin el que era, ben explicat, d'una manera que ells ho poguessin entendre, i alhora que poguessin escoltar les cançons de les caramelles. I se'ns va acudir aquesta història. Caramelles? Caramelles? Qui parla de caramelles? Veieu, aquesta és la Sofia.
Aquí la tenim aquí.
Hola!
dia, com esteu? Ai, estic més emocionada.
Hola, Sofia.
Hola, hola. Ai, molt de gust. Per fi he descobert que són les caramelles. Ai, on esteu? Ah, esteu aquí. M'ho he passat superbé. D'això, doncs sí, aquest espectacle explica als petits el que són les caramelles, què és la ioca, què són els tenors i els baixos, com van vestits, de què parlen, per què es fan a la primavera, tot això. Però una cosa, els que ho vulguin saber com acaba la història hauran de venir, eh?
Què passa? Ja sento algú que plora per aquí. Què és això?
Ai, Déu meu. Ai, Mital, és el Brownie. Què et passa, Brownie?
Ai, és que sóc un ou de Pasqua i he perdut la meva mona.
Ai, no et preocupis, jo t'ajudaré. Mira, aquí a prop em sembla que hi ha una pastisseria.
Ai, va, anem, anem.
Clar. Jo no sé què passa al final, eh? Si el troben o no el troben, el pastís aquest, però de pas ens serveix per explicar als petits una altra tradició de Pasqua de casa nostra, que és això de la mona. I així, mica en mica, buscant la mona, doncs es passen tot el matí perseguint el cor de caramelles.
Aquí els tenim.
Va, afanyeu-vos, que fem tard!
Ai, em sembla que el director s'ha enfadat una mica.
Per què s'ha d'enfadar? Perquè no hem portat la cadira.
Sempre estem igual amb això de la cadira. Doncs que la portin als baixos.
No, no, que la portin als barítons.
I així es passen tota l'estona. Però el cas és que sí que poden escoltar les caramelles. I ens fa molta il·lusió poder participar en aquest espectacle, en aquesta trobada de caramelles, que és la primera que organitza la Coral La Lira, que serà molt emblemàtica, que estic segura que serà preciosa. Aquest espectacle el poden veure molts infants perquè està al Pla de Dinamització Educativa. Doncs aquest any ja l'han vist uns 350 d'un parell d'escoles. L'any passat doncs, també el van veure uns altres. I certament tots queden ben contents.
La nostra... I aquí a Sant Cugat l'heu fet amb, amb alguna escola d'aquí?
Sí, l'hem fet al Tau, l'hem fet al Pidenxandri, l'hem fet al Joan Maragall i algunes que ara ja no me'n recordo perquè són d'anys enrere. I doncs també estem, fa poc que ens han posat en contacte amb la Federació de Cors de Clavé perquè es van interessar pel projecte.
Esclar.
I doncs realment, tot i que estan els nostres titelles caracteritzats com els personatges de la lira, nosaltres, la Sofia, explica doncs, que a Manresa és diferent, hi ha cors de nens i nenes, van amb la barretina, van amb el vestit català, els expliquem el que són les mitenes, les espardenyes, tot això. Els expliquem una mica que no a tot arreu són com a Sant Cugat, que hi ha moltes vestimentes, molts cors mixtes, només d'homes, i el cas és que es diverteixen molt. Saps què és el que més els hi fa gràcia?
No.
Creiem, a l'Antoni Àngel se li va acudir una anècdota de que el director es queixava de que sempre li tocava portar la cadira de l'acordionista, i sempre els deia que l'havien de portar. I aquests sempre s'escaqueixen, i quan van d'un lloc a l'altre, no, no, els altres, ningú la vol portar, i sempre li toca al director i s'enfada. Els nens i nenes criden com desesperats, eh? Cada cop que canviem de lloc, la cadira, la cadira! S'ho passen molt bé i de pas jo tinc la il·lusió de que un dia els veuran pel carrer, tiraran del papa i de la mama i diran, papa, mama, jo sé que és això, això són les caramelles. I aconseguirem doncs, que més gent conegui aquesta tradició. I per això us agraïm que ens convideu perquè ens ha agradat molt explicar-vos-ho.
Fantàstic, Esther, jo crec que es mereix un aplaudiment perquè ens ha portat aquí part de l'espectacle.
Si tinguéssim les càmeres i fessin televisió,
ja li dic,
haguéssim vist aquests personatges, que els tenim ara tots cinc cantaires de sobre la taula. No sé si aguantarà aquesta taula.
N'hi ha més, eh? N'hi ha més.
No, ja.
Hem posat només uns quants.
A cada un dels indrets de Sant Cugat, a davant del monestir, a la plaça Mercat Vell, a davant de Can Sàbat, a la plaça de Lluís Miret, em sembla que també és.
És la plaça Pere Sant, el monestir, la plaça Barcelona, perquè hi ha l'antic ajuntament, que no és on es cantava, mai expliquem que els hi donen un piscolabis, i la pastisseria Sàbat, que vaig agafar aquesta perquè és la més emblemàtica i, en aquest sentit, i és molt divertit perquè com els nens estan desitjant que l'ou, que el brownie trobi la mona, quan per fi arriben a la pastisseria criden com desesperat, la pastisseria, la pastisseria! I bueno, és molt divertit.
Bueno, lligar el tema de caramelles amb pastissets, de fet, està... En els últims anys, sí, abans es tenia que lligar amb bous.
Sí, eh? També ho expliquem.
Els grups anaven a cantar, i a les masies, i sobretot als pobles, perquè aquest pas dels pobles i les masies a la ciutat s'ha anat produint amb els anys, però al principi no era així.
A la Catalunya Nord, les caramelles es diuen els goigs dels ous.
Exacte.
Nosaltres fa dos, tres o quatre anys vam anar a Pontillà, aquí a vora Perpinyà, i nosaltres també, però jo crec que van fer, jo diria, pues, 20 dotzenes d'ous, tots els que estàvem allà. A totes les portes sortien i et donaven ous a les cistelles i portaven, i vam acabar amb els ous dins d'autocart uns quants, que no sé com van arribar aquí.
Ous, durs?
O no, ous.
Sí, sí, una trencadissa.
Sí, sembla que va haver-hi trencadissa.
Una cosa que ens agradaria incorporar també, nosaltres quan introduïm aquest espectacle pels infants, els expliquem que de fa molts anys, els homes i les dones, quan arribava la primavera, ja es posaven contents i feien festes i cantaven i feien fogueres. És cert que després van arribar les religions i doncs van acaparar algunes de les festes principals de les tribus, diguéssim, però ens agrada explicar que quan els caramellaires surten a cantar i parlen de la natura que reneix i parlen de l'amor, estan parlant de la primavera que torna a néixer, també de la Pasqua, que és un fet religiós que s'ha incorporat posteriorment. Però ens agrada explicar això als infants. D'aquesta manera, aquesta tradició no es limita a la gent d'una religió o una cultura concreta, sinó tots els que estem aquí ara compartint territori, que venim d'arreu, cadascú de casa seva, també poden entendre què significa. Significa celebrar la renaixença. Per això la importància de l'ou. Per això vam posar l'ou com un símbol de la vida.
En la pàgina web del vostre cor hi ha un escrit que diu: les caramelles són un cant de salutació pasqual fet, en aquest pasqual, com deies tu, perquè està enllaçat amb l'església, fet per una colla de cantaires pels carrers i masies d'una població. Solen tenir també caràcter de celebració de primavera i de galanteig a les noies
exacte,
que s'adoren. Aquest és un altre aspecte, exacte, que també, que també hi són, cançons d'amor. I que d'alguna forma el que devia passar era que un a un no s'atrevien a fer, i en grup sí que ho feien.
Nosaltres quan diem això als nens els hi fa molta vergonya i diuen: ai no, d'amor no, no volen. Però és cert que és així.
Bueno, el mestre...
A mi m'agradaria apuntar una cosa.
Sí, digues.
Ara que se m'estava acudint, d'això, ara quan parlàveu dels cors, caramelles i tot plegat, una cosa que comentava l'altre dia fent caramelles amb un dels cantaires de la lira, i que també em sembla molt important, i és que el fet de tenir aquesta manifestació popular, les caramelles, un cop l'any, amb un repertori i una manera estable, ha fet i fa que moltes formacions vocals, que d'altra banda, a lo millor, potser haurien desaparegut per manca de manera de donar sortida al seu treball, al seu esforç i tal, puguin fer-ho i es mantinguin. És a dir, tenim un cor i sí, cantem de tant en tant, no sé què, però a més fem les caramelles cada any. I les caramelles han servit perquè aquests cors, aquest teixit de cors, no desaparegués. Ans al contrari, es mantingués i estigués, com ara, com la trobada aquesta que ara fem, en contacte i, bueno, i tingués un lloc, una sortida, diguéssim, per expressar doncs el seu treball, la seva feina. I em sembla que és val la pena dir-ho.
I per tant, amb tota l'administració pública tindria que tenir molt present això, perquè aquest és cultura, la música, és evident, però clar, és cohesió social.
Evidentment, quan fas una activitat, el més important és, evidentment, el gaudi que et produeix només el fet de fer-la, però també el poder-la comunicar, el poder-la expressar en un altre. Si no hi és aquest pont, si no existeix aquest pont, sigui la formació, ara que parlem de música, podríem parlar de teatre o de tantes expressions artístiques, si no hi ha aquest pont cap a la gent que ens ha d'escoltar, deixa de tenir sentit. Vull dir, només assajar per assajar, arribaria un moment, no? Només clar, assajar una obra de teatre per assajar-la, esclar, si no la pots representar, doncs, i amb la música passa molt això. Necessitem llocs on poder cantar, llocs on poder tocar.
Això, Josep, aquesta tesi dir... confirma la que has començat dient abans, de dir, la vista de la memòria diu, home, la lira sí que hi ha això, a més també hi ha un sentit de germanor i amistat entre tots, i que tots tirem endavant amb aquesta unió, però clar, tot això ens ha portat, o ens porta, a fer totes aquestes activitats que
sí, sí.
Jo, tu has jo començat a enumerar al principi.
La memòria aquesta del 2014, clar, és impressionant, perquè aquí començo per veure aquella gravació que va fer dels romanços, que després va representar tant el Born, com es va representar aquí, com es va representar
a diferents llocs.
Sí.
Després, evidentment, les caramelles, que això ja forma part de, en fi, del vostre, de la vostra
bàsic.
Vau estar al Palau de la Música fent la cantata 300 anys vencent, que es va fer també al Teatre Auditori d'aquí de Sant Cugat. Vau estar un acte molt significatiu al Palau de la Generalitat amb 900 i pico d'alcaldes de Catalunya, amb un acte que és molt significatiu, que per part de la Federació de Costa Clavé us cridessin a vosaltres per poder-ho fer, perquè d'alguna manera vau representar un col·lectiu important amb nombre i amb significació, i ho vau fer-ho amb el lloc emblemàtic per definició.
També era una contextura de l'associacionisme que tenim aquí a Catalunya, d'associacions corals, d'associacions musicals, d'associacions de tot tipus, mena i color, d'ateneus i tal. Clar, nosaltres significàvem aquesta, en aquell moment en allà, aquesta força que tenim els catalans d'unir-nos per fer coses, altruísticament, a més.
Sí, sí, aquest és un aspecte que en també, molts casos s'ha de considerar.
També, que aquí aquest any no hi és, el de l'altre any, sabeu que vam gravar per televisió de la TV3, Televisió de Catalunya, el programa 300, en el qual vam representar en aquell moment el primer cor que Clavé, el primer concert coral que va fer a la plaça de Sant Miquel de Barcelona, allà a la Barceloneta,
sí.
I en aquell moment la societat coral La Lira era l'Euterpe, i ens dirigia el Josep Ansel Clavé, Eloi Jové.
Sí, sí.
I que nosaltres, a més, vam tenir que assajar una cançó que a nosaltres ens fa molta il·lusió tornar-la a poder cantar, que sembla que bé, al principi, el 1850-51, escrivia en castellà. I vam assajar Els goces de l'alma, que no va entrar perquè no hi cabien. La vam gravar 4 vegades, des de les 10 del matí fins a...
Bueno, això passa
amb tot. Vam estar des de les 10 fins a la 1, i llavors, quan ens ho van passar...
72 segons.
Sí, 70 segons.
S'havia retallat 70... molt, això passa sempre, eh?
Sí, sí.
De totes maneres, aquests 70 segons a la televisió tenen un valor...
Increïble.
Això t'ho deia un actor. Sí. Un actor de teatre pot fer 1.000 representacions d'una obra i el coneixen uns quants. Si el teatre té 500 butaques i fem 1.000 representacions, fem la multiplicació i ho veiem. Surt 12 minuts. Ai, que digui 12 minuts.
No,
5 minuts. Sí. Amb un col·laborat del migdia i ja el coneix tothom. Això és així, la televisió és això, malauradament. Bé, vau fer una altra cosa molt important, aquest de Clavé a Candel al Teatre, al Barcelona Teatre Musical.
Cert.
Que també era precisament una mostra més de que per part de la federació consideren que vosaltres doneu una talla, doneu una mida que els hi dona doncs, possibilitats de poder presentar en el públic. Només un moment, abans de dir. Vull recordar que malauradament volíem que estigués aquí el mestre Eloi Jové, però per determinades necessitats personals, de feina, sobretot, no ha pogut ser. Però penso que és important remarcar-ho.
Sí, sí, el que passa és que últimament nosaltres hem anat treballant molt les cançons d'en Clavé, i en tenim poder 6 o 7, i clar, 6 o 7 cançons d'en Clavé és una hora i quart de concert, ben posat. I si afegeixes d'això, són quasi una hora i tres quarts d'un concert ben fet, com... Vam anar a fer també en el Museu d'Història, quan van restaurar l'estendard de l'Euterpe, que era l'estendard d'en Clavé, doncs, també la federació ens va demanar a nosaltres i al museu. Vam anar allà i vam fer un concert de Clavé, amb una sardana també incorporat, però tota la gent que hi havia allà es va quedar meravellada perquè feia anys que no sentien les cançons del Clavé, cantades per un cor d'homes, em sembla que aquell dia érem 49 veus allà dins sonaven.
Perquè el total de components, quants són?
A veure, en teoria...
Els que són.
En teoria,
si vinguessin tots.
Si vinguessin tots seríem 52. Però clar, tenim hi ha una certa edat que alguns no ens poden venir, no, i altres, altres que estan malalts,
necessitats personals,
i normalment són 40, ahir en el coro, el diumenge al dematí, érem 46, o sigui, un quasi plenum.
Però no baixeu de 40?
No, no baixem mai.
Jo tinc aquí una altra data que és important, sembla, que es diu 223 cançons cantades el 2014 i 22 concerts realitzats. Clar, això és una xifra, són unes xifres que ja els agradaria a molts cors, no hi ha com vosaltres, poder-les dir, eh?
I tot no, això molt desinteressadament, perquè com parlaves abans dels diners i de tota aquesta quantitat, doncs moltíssimes vegades ens hem de posar la mà a la butxaca.
Que no hauria de ser.
Que no hauria de ser. I llavors això és un perill amb totes aquestes normes fiscals que ens estan posant ara, que tindrem problemes. Tot i així, com veieu, a vegades els prospectes que fem nosaltres, posa sí, patrocina, estem molt contents de l'Ajuntament, que ens ajuda moltíssim. Quan nosaltres volem fer coses, les demanem, perquè nosaltres no som d'aquests que anem a demanar cada 5 minuts. No volem, no ens entra nosaltres. Llavors hi ha gent que ens col·labora i ens ajuda anualment, ja t'he dit, una amb les ampolles del vi bo que farem servir l'altre dia, altres ens porten els gelats, l'altre ens ajuden econòmicament.
El sàbat ens ajuda.
Clar, si fem qualsevol cosa ens diu, doncs mira, jo per això doncs te'n compraré.
Sí, home.
Et donaré un donatiu i me'n dones, no sé, que els repartiré entre els meus clients. Clar, perquè clar, tots són donatius.
Doncs estic content que hagi vingut, com deia abans. Aquest dia 19 espero que sigui un èxit. M'imagino que Sant Cugat es notarà que us coneixen, que us estimen i que, a més, si ve tot aquest grup de cors de diferents llocs, encara amb molta més raó. I, per tant, això ha de funcionar segur. I continuarem.
Que tinguem sort i el temps
que tinguem bon temps. És veritat, Toni, és veritat. Esperem que sí, si no... esperem que sí. Però això ja es fa més difícil, eh?, de solucionar, eh?, inclús cantant bé.
Sí, sí.
Doncs bé, continuem una mica més de música.
Units i baixos ensenyen de pau i de germanor. Cantem la nostra gran festa, cantem les proves d'amor. Units
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Vuitena edició del concurs de microrelats per Sant Jordi. Pots participar, tant en català com en anglès, en una de les tres categories a partir dels 12 anys. Tens fins al 10 d'abril per enviar el teu text de màxim 10 línies a santjordi@cugat.cat. Els guanyadors rebran fantàstics premis com un smartphone de Vodafone, cursos d'idiomes, entrades d'espectacles i molts més. Informa-te'n a www.cugat.cat. Organitza Cugat.cat amb la col·laboració d'Esprint Idiomes, l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries santcugatenques a Bacus, Paideia, Llibreria Alexandria, El Celler de Llibres i Pati de Llibres. Amb el suport de l'Ateneu, Teatre Auditori, Vodafone, Penguin Random House i la xarxa de centres cívics polivalents. Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Quina hora és?
3:15.
I ara? Quina hora és?
3:05.
Ja és l'hora?
Sí, són les 10. Bon dia. Benvinguts un matí més al Sant Cugat a Fons, el vostre magazín d'informació local.
S'han acabat els matins eterns. A Sant Cugat a Fons tens tot el que necessites per fer dels matins un obrir i tancar d'ulls. Cultura, actualitat, música, oci i molt bon humor. O mal humor?
Escolta, noia, què dius per mi, això?
A Cugat.cat, la vida és local.
A les 10, eh?
S'obre el taló i es veuen nou joves davant d'un micròfon. S'abaixa el taló. On es troben els nois?
Al núvol! Al núvol! Al núvol!
Ara és el moment de dir la nostra.
Si sempre vols dir l'última paraula...
O ets els que creu que els joves som la nova veu de la informació...
El núvol és el teu programa. Yeah.
Un programa ple d'actualitat, novetats musicals, entrevistes...
No baixis del núvol i escolta'ns cada dimarts a les 8 del vespre a Cugat.cat, 91.5 FM.
El núvol!
Ei, i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes.
Facebook.
El Núvol.
Twitter.
@núvolcugat.
I blog.
blogs.cugat.cat/elnúvol.
Estem a tot arreu.
Cugat.cat.
Arts escèniques a molta comèdia.
Ai, 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 quin canvi hem fet. Ara estem sentint una cosa fenomenal. El Modern Jazz Quartet, aquí amb una peça de baix, en primer terme, en Percy Haid. Quina cosa tan fantàstica. Artur, què cal dir? Què pots dir,
que
això?
Més es pot dir, home, d'aquests artistes que ultrapassen ja, no sé... la frontera del que és ja la música i tal, i com passa amb la música de jazz, no? Que cada músic, més que la música, tu vas a sentir la manera de fer de cada instrumentista, no? Més que per posar l'etiqueta, doncs, si sentim en Percy Heath, doncs, escoltem el contrabaix del Percy Heath, podríem sentir el contrabaix de l'Oscar Pettiford o del Ray Brown o de vés a saber quanta gent, i en el fons... ja, és que no sent jazz, no? Dius, hosti, vaig escoltar Modern Jazz Quartet o vaig escoltar Louis Armstrong, ho vaig a sentir, saps? Se'ls fa difícil.
Clar, la dificultat a vegades per molta gent amb el jazz, quan entrem en el tema de jazz,
sí,
és aquesta gran diversitat, no? Hi ha una frase que tu segur que has escoltat més d'una vegada, almenys jo sí, que és de dir, no, és que això no és jazz.
I tant.
Vol dir, aquell, hi ha una fixació amb un New Orleans, un New Orleans és un estil determinat, en una època determinada.
I tant.
Després, aquesta evolució, un bebop, un cool jazz, clar, totes aquestes varietats, clar, totes són jazz. I en canvi, per moltíssima gent, hi ha aquesta espècie com desaparició de dir, no, que això passa no només amb el jazz, passa amb tot tipus de música, i això tu ho saps perquè, clar, tu ets un home difícil de situar, d'etiquetar. A veure, a tu regala.
Jo sóc un treballador, de l'espectacle.
Bueno, però deixa'm que ho digui, deixa'm que ho digui. Tu regala, estàs tocant el contrabaix amb la lira, hem estat parlant amb la gent de la lira, estàs tocant el contrabaix amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, fa moltíssims anys, jo diria que gairebé des de que...
No, fa des del 2002.
Des del 2002.
Sí, fa 12 anys, 12 o 13 anys, sí.
I contínuament estàs fent amb diferents grups, en aquest cas, jo dic
que... Què has trobat?
El dia 16 d'abril, és a dir, el dijous de la setmana vinent,
això mateix,
estaràs en el Cafè Auditori del Teatre Auditori, amb un grup que es diu Dumpy Lobsters, que tens tu com a contrabaix i veu, en Josep Travé, guitarra i ukelele, en Júlia i Aimí, clarinet, i l'Òscar Font, trombó i veu. Però jo t'hi vies amb moltíssima gent, diversa, i vas aneu muntant diferents trios. Uh-huh. Els combos són molt diversos.
Uh-huh. La història del músic és una història on l'ofici, o sigui, una cosa és la música, que la música és, diguéssim, el motor pel qual nosaltres doncs vam triar aquest ofici. L'altra cosa és l'ofici de músic. L'ofici de músic té a veure amb la música que exerceixes, la música quan el fas, però l'ofici de músic et demana, a tu com a instrumentista, una ductilitat per permetre't justament això, que sigui aquesta la teva feina i poder pagar les factures. No hi ha, o jo no conec, pocs músics, tret, diguéssim, doncs dels que estan en el circuit potser de pop i són estrelles del pop o del rock o així, que puguin viure o que facin solament concerts o un estil de música o fins i tot tinguin només un grup, no? Quin és l'ofici de músic? El que ha sigut tota la vida. És a dir, un instrumentista que és capaç de donar classes i, a més de donar classes, doncs, de tocar amb diferents formacions, diferents estils, no? I que tanto sirve pa un roto com pa un descosío. I llavors, que sigui un cantautor, que sigui una obra de teatre, que sigui tal. Aleshores, evidentment, tots tenim les nostres preferències, però com a músics hem de ser el més dúctils possible per poder afrontar aquest ofici, que és un ofici, no ho hem d'amagar, és un ofici dur, és un ofici difícil, és un ofici que està fora una mica dels canals habituals del que són les feines d'un sistema productiu com el nostre, no? Que si tenim, que si no tenim, que si ens anul·len un concert d'un dia per l'altre, que si no, no tenim seguretat, no sé. I, bueno, ens diversifiquem.
Però escolti, a mi em fa l'efecte que vostè, Artur, vostè disfruta molt amb qualsevol estil que faci. Perquè jo l'he vist l'altre dia, vaig veure portant el contrabaix, que per cert, vaig veure que li ha posat una roda.
Sí, li vaig posar una roda. El meu fisioterapeuta està molt enfadat amb mi.
Una roda, diguem-ho tot, per poder seguir els caramellanges.
I el jazz també va, Isabel?
El jazz, bueno, el jazz, allò, és que allò, ai, comencen, entren en èxtasis i van fent.
Clar,
no això... miren mai els rellotges del jazz, que no?
Això és allò que parlàvem abans, El jazz va néixer com una música, bueno, va néixer una música vocal, primer, cantada, i després va néixer com a música instrumental i era música de ball. El jazz era música de ball, llavors era música de festa, de ball i tal. Amb l'evolució que parlaves abans.
Sí. De tota manera, molt de la música que diem clàssica per entendre'ns també va néixer com a música de ball.
Amb arrels de música popular. I aquí n'hem tingut un exemple fa un moment, parlant del cor de la lira, no? Els arrels de la música popular. I què va passar? Doncs que en l'evolució lògica d'aquesta música i amb els canvis socials que hi va haver, doncs, en un moment donat, doncs, a part que no hi havia diners per contractar grans orquestres, perquè després de la Segona Guerra Mundial doncs no hi havia un duro, no? S'havia de refer el món i... Doncs escolta, fem grups petits. En lloc de venir amb la Big Band, perquè no veníem amb un quintet i ens ho apanyem. I escolta, i van inventar el bebop per això. Perquè abans, doncs, anaven 30 i omplien un teatre i no vegis. Però, esclar, no hi havia diners per pagar 30.
I els deien, i estareu una hora tocant? I tant que estareu una hora tocant.
M'entens? I ho estaven.
Vull dir que l'evolució mateixa de la música va passar a que fos una mica potser més cerebral, i en un moment donat, i apareguessin nous estils i noves coses, i una mica la polèmica, o la polèmica, una mica aquesta idea que tu apuntaves abans, doncs que no sabem ben bé, quan parlem de jazz, si és un estil, si no i tal, i llavors potser als músics ens agrada més parlar de la música de tal o la música de qual, no? Diríem que pel jazz, per nosaltres, pues, seria tot el que té arrel de música negra, vale? I que guarda una estètica determinada amb això, però que, esclar, és un arbre que té tantes branques que al final, doncs...
I dona més llibertat a l'intèrpret, no? El jazz?
El jazz es guarda com amb... O sigui, un dia vaig estar pensant, parlant amb en Josep Ferrer, el director de la Sinfònica, l'única música que vam trobar que no dona un espai a la improvisació en qualsevol interpretació és la música sinfònica. és la música arreglada, perquè està tan arreglada, hi ha tants músics, ja d'està tan arreglada i tan escrita, que queda tot com molt acotat, i fins i tot en els orígens, si sentim parlar de, doncs, de la música que es tocava al Renaixement o la música d'església i tot plegat, allà també hi havia improvisació. El músic, el cèlebre organista de la catedral de Notre Dame, pues es feia els seus solos, no sé què, i després la cosa es va anar pautant cada cop més. Tret d'aquesta.
Si escoltes per sota, perdona, si escoltes sí. Per sota, escoltarem Bach per tocar un poble de Jazz Quartet.
Que maco.
Vull dir que aquí sí. Hi ha aquesta conjunció que van aconseguir un moment determinat de dir, jo agafo aquesta música, que com ha fet Jacques Lussier, amb el Jacques Lussier Trio, aquell sí, trio francès,
sí.
També va fer unes recreacions de Bach extraordinàries.
Doncs en tota la música popular hi ha improvisació, en tot el flamenc, la música àrab, la música índia, la música japonesa, la música xinesa, en tots els estils de música popular hi ha improvisació, i en el jazz, que no podia ser d'una altra manera, que ve de la música africana, doncs també hi ha uns espais a la improvisació, i potser l'únic estil on no ho trobaríem serien les grans peces simfòniques, que per estètica i per volum i per nombre d'executants i tal, demana doncs una o sigui una delicadesa i una interpretació molt acurada, i no permet sortir-se d'aquests marges, si no fos clar. Que l'intèrpret, el solista, doncs sí,
i si algú surt, l'expulsen, perquè vol dir que s'ha equivocat.
Tindrem que deixar-ho, però, de totes maneres, Artur, estàs convocat una altra vegada.
Quan vulgueu, jo he vist que aquí us
busquen. Perquè hem començat tot just. Bé, d'aquest concert que està preparat pel dijous vinent, quin tipus...
A mi m'agradaria, sí, comentar d'aquest concert que... És un concert de jazz tradicional, però nosaltres ens el fem a la nostra manera. Hem adaptat algunes cançons que cantem en català i fem un espectacle que penso que és força entretingut i se surt una mica dels cànons normals dels concerts. M'agradaria, i corrents, que el dissabte, que és el 18, sí. El celler cooperatiu al migdia,
sí.
També hi ha un concert molt interessant en el que tinc el gust de col·laborar, que és un concert de blues amb els... Suitcase Brothers, que són uns germans d'aquí que tal que fan molt bé, sí, molt bé, molt sí. Bé. Harmònica, guitarra, piano, i jo estic amb el contrabaix. El celler cooperatiu dissabte al migdia.
Dissabte al migdia.
Dissabte dia 18.
Què he dit? Ja per acabar l'agenda, només puc dir que Jotot, de la companyia Cascai, amb Marcel Tomàs, estarà al Teatre de Mirasol, un diu especial per joves, però jo puc dir que és per joves i no joves, i que això continuarà amb el Cirque Reluy en el Teatre Auditori, que continuen també fins al diumenge dia 12. I Isabel,
digui'm,
què farem? Marxar,
i no
com
marxar,
cada dia, com cada dijous.
I escoltar les caramelles.
I escoltar les caramelles.
També.
Doncs vinga, fins dijous vinent.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu, adéu.
Molta comèdia amb Eduard Jané i Gisela Figueres.
Senyor Eduard, miri, de les caramelles jo volia dir algunes coses.
Vinga.
Que són, tenen l'origen al segle XVI, oi que sí? I el nom de caramelles, sap de què ve? Del llatí calamellus. Sap què vol dir aquesta paraula, senyor Eduard? No ho endevinarà. Caramel, oi? Se li acut.
Clar.
Ja pot pensar que no ho endevinarà mai. Vol dir estalactita.
No, home, no.
Entre d'altres coses, sí, vol dir estalactita, sí, sí. Ja em pot dir, a mi, que té a veure un grup d'homes amb ulleres que canten amb una estalactita, oi que sí? Jo penso que potser ve de cara amb elles, de cantar de cara amb elles. O de quan elles van cantar, de dir, caram, elles!
També.
Caram, elles, com canten, oi que sí? Després van amb la barretina. Miri, aquest que sona.
No hi haurà pas fill, ni a pas fill.
Aquells són, aquests són aquell noi de les patilles que a mi m'agrada molt, és com el Lord Byron català, que és l'Arnau Tordera, aquell, sí, el cantant d'Oveges.
Sí.
Doncs aquest noi, el que han fet és que han barrejat el rock and roll amb les caramelles i han anat a Callús aquest any a cantar caramelles.
Ben fet.
Eh que sí?
Sí, senyor.
Doncs vinga, deixem-lo, que l'escoltem.
Deixem la música.
Comèdia,